Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La prohibició de vendre llaminadures de cannabis, establerta ja pel Ministeri de Sanitat, ha fet reaccionar ràpidament avui mateix a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, sóc Carlos Osada, i és que aquest mateix matí el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Vall, ha anunciat que reforçaran de manera immediata les inspeccions a botigues per impedir-ne la venda. El consistori estima que a la ciutat hi ha un centenar de botigues que venen aquesta mena de productes, tant grow shops com també establiments d'alimentació. Tant el tinent d'alcalde, Albert Vall, com la regidora de Salut, Marta Villamueva, han anunciat que l'Ajuntament ha declarat la guerra a les llaminadures de cannabis amb més inspeccions i sancions per dificultar-ne la seva venda. Marc Puerto té tots els detalls d'aquesta ofensiva anunciada aquest matí pel consistori barceloní.
Sí, un cop aprovada l'ordre ministerial, el consistori ha tirat endavant un decret d'alcaldia que impulsa les inspeccions a tots els districtes d'establiments que puguin comercialitzar aquests productes en coordinació amb l'Agència de Salut Pública i la Guàrdia Urbana per tal de detectar i castigar la seva venda. De fet, el tinent d'alcaldia de Seguretat del consistori, Albert Batlle, ha explicat que s'han posat en contacte amb la Fiscalia i amb el Ministeri de Sanitat perquè els concreti quan es poden iniciar accions penals si es detecta la venda d'aquestes llaminadures.
Per poder iniciar aquests expedients, amb seguretat, hem demanat a la Fiscalia i al Ministeri un aclariment sobre quins casos, quin tipus de productes o quantitats són suficients per motivar, no ja l'acció administrativa, sinó l'acció penal. Per tant, també volem també aclariment del Ministeri, que ha sigut el que ha dit la norma, però també la interpretació que em fa la Fiscalia de quines mesures penals complementàries podem adoptar davant d'aquest fenomen.
Per la seva banda, la regidora de Salut, Marta Villanueva, explica també que l'alcalde ha signat un decret per reforçar aquestes inspeccions.
Una vegada entrat en vigor aquesta normativa, hem respost amb tota la rapidesa que hem pogut, amb un decret d'alcaldia que impulsa les inspeccions per part del districte en coordinació amb l'Agència de Salut Pública i amb la Guàrdia Urbana. I aquestes actuacions es duran a terme als establiments que comercialitzin, doncs, sense aquesta autorització, els productes canàbics derivats del cannàbic que acaben de ser prohibits amb la missió d'impedir la seva venda al públic.
Els serveis d'inspecció van fer l'any passat 45 inspeccions a 30 establiments d'aquestes característiques. Del total, 15 es van fer per investigacions d'alerta i 9 per intoxicacions per consum de llaminadures de cannabis. En total, es van confirmar 24, tot i que un estudi de l'Hospital Clínic hi afegeix 32 casos sospitosos.
Gràcies, Marc. 7 minuts, 2:45, àrea de serveis. Parlem del temps. S'espera una jornada de divendres, doncs força tranquil·la, en espera d'un canvi que arribarà demà dissabte. La jornada d'aquest divendres ha començat amb núvols i boires en punts de la costa, del prelitoral de la Catalunya central i les comarques de Girona. Amb el pas de les hores s'han desfet aquestes boires i ha guanyat terreny el sol. A la tarda arriben núvols que deixen cels emblanquinats i de cara a la nit primers fluixats, sobretot a les comarques de l'Ebre. L'ambient torna a ser càlid avui, al migdia sobretot, amb temperatures entre 20 i 25 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. Dissabte s'espera una jornada de pluja que serà sobretot intensa pel matí a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya central. A mesura que avança el dia, aquesta pluja s'extendrà cap a Girona, també la costa de Barcelona i el prelitoral de les comarques de Tarragona. Diumenge al matí s'obriran clarianes, tot i que a la cara nord del Pirineu encara es mantindran els ruixats, bufarà la tramuntana i pujarà una mica la temperatura arreu de Catalunya. I com està la xarxa viària hores d'ara? T'ho explica la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a la C15. A l'altura d'Olèrdola hi ha hagut un accident que talla totalment la calçada en sentit Vilanova i la Geltrú i provoca ja 2 quilòmetres de retencions des de l'altura de Vilafranca del Penedès. En aquests moments, a peu de carretera, s'estan fent desviaments per una via de servei. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem sobretot retencions a la zona del Vallès, circulació molt intensa. L'autopista P7 a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la circulació i també afectació viària lateral d'aquesta autopista a la B30, també a l'altura de Barberà del Vallès, en un tram de 3 quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona. Acabarem situats a la ronda, sobretot a la ronda litoral. A l'altura de la Barceloneta hi ha un vehicle avariat que talla un carril en sentit Llobregat i provoca 5 quilòmetres de retencions. De moment això és tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Brians es confirma com a la presó amb més risc pels funcionaris. L'últim episodi es va produir ahir quan tres funcionaris van resultar ferits després que un pres que estava en règim de primer grau, el més restrictiu, que s'ha visitat en una mútua. Segons els sindicats de presons, l'intern, sense avisar i sense dir paraula, va començar a colpejar els funcionaris que l'estaven acompanyant a la cel·la. Un d'ells té una fractura al nas, l'altre ha rebut un cop de puny a la mandíbula i un tercer té una lesió al coll. L'intern, que és estranger, va ser ingressat al Departament de Règim Especial de Brians 1, un centre, recordem, on l'any passat es van registrar 180 agressions a funcionaris amb una població reclusa de quasi bé 1.100 persones. Els sindicats de presons han tornat a reclamar aquest matí millores per treballar amb més seguretat i que d'una vegada i per totes aquests funcionaris siguin considerats agents de l'autoritat, tal com va prometre el conseller d'Interior del Consell de Justícia, Ramon Espadaler. T'ho explica el Mario Quero.
Els funcionaris de presons s'alerten de la greu situació en què es troba el sistema penitenciari català, superant el 90% d'ocupació i les terribles condicions en les quals s'han de treballar, que reflecteixen les estadístiques d'agressions anuals, tal com destaca Francesc, portaveu de Marea Blava.
El sistema penitenciari català es sosté, i això és denunciable, es sosten les agressions de funcionaris. És intolerable que en 7 anys aquestes agressions hagin pujat un 330%. És absolutament intolerable que l'any passat, 2024, 555 funcionaris fossin agredits. Això suposa que diàriament un funcionari mig és agredit.
Davant d'aquesta situació alarmant, els sindicats reclamen mesures més contundents per millorar les seves condicions laborals, com són l'ús d'aerosols, més conegut com a gas pebre, la creació d'una escola penitenciària que substitueixi l'actual curs d'admissió de 15 dies i, sobretot, el reconeixement com a càrrec d'autoritat dels treballadors penitenciaris, que pròximament se sotmetrà a votació en el Parlament, segons afirma Alberto Gómez, coordinador del CESIF a Catalunya.
Eso ya es un paso importante, todo y que se ha quedado corta porque excluye al personal de tratamiento y no contempla situaciones en las que el personal laboral, que también está en contacte diari amb els internos, pues poden verse afectats.
Precisament, un dels diversos grups que quedarien exclosos d'aquesta mesura seria el de cuiners, del que formava part Núria López, tràgicament assassinada per un intern fa una mica més d'un any a Tarragona. Alberto considera que es tracta d'un reconeixement de vital importància, ja que permetria als treballadors tenir presumpció de veracitat en cas de denúncia. Les penes augmentarien en cas d'agressió i també l'administració pública es faria càrrec de pagar les indemnitzacions als funcionaris en cas de que els presos es declaren insolvents. Finalment, des del CESIF destaquen que totes aquestes propostes han sigut enviades a tots els partits polítics, a excepció d'Esquerra, Comuns i la CUP, que es mostren contraris a aquest reconeixement.
Gràcies, Mario. Mentrestant, ja tenim viatjant fora d'Espanya 24 estrangers multireincidents expulsats per acumular, atenció, més de 200 antecedents i que actuaven habitualment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquesta acció policial important i destacada contra aquests delinqüents contrasta amb unes imatges que hem vist a les xarxes socials les últimes hores, on es veu una noia jove defensant una carterista al metro de Barcelona. És el món al revés, Yolanda Canales.
És una escena que ha cridat molt l'atenció perquè un grup de nois retenia una carterista fins que arribés la policia per poder registrar-la i identificar-la. I una altra noia els ha demanat que la deixessin anar perquè una cartera no tenia importància. També els ha dit que el que li molestava a ella és que la toquin. Tot plegat davant la incredulitat dels altres passatgers. En tot cas, els carteristes són multireincidents i la lluita contra aquest tipus de delinqüència s'ha convertit en un dels objectius dels diferents cossos policials, com de la Policia Nacional, que ha fet efectiva l'expulsió d'Espanya de 24 ciutadans estrangers que acumulaven nombrosos antecedents policials, fins a 200, com explica la portaveu del cos a Catalunya, Isabel Sánchez.
Entre los 24 ciudadanos expulsados sumaban más de 200 detenciones, por lo que la multireincidencia se ha convertido actualmente en un objetivo prioritario policialmente, favorecido además por la coordinación a nivel judicial.
La policia deixa clar que aquests ciutadans expulsats tenien un ampli historial delictiu que incluïa delictes que generen una gran alarma social, com agressions sexuals o homicidis.
Todos ellos acumulaban un gran historial de antecedentes por delitos graves, destacando el homicidio en uno de ellos y varios con agresiones sexuales, además de robos con violencia, lo que causaba una gran alarma social en la ciudadanía.
En l'operatiu contra el grup de multireincidents van participar agents de les comissaries de Cornellà, Hospitalet, Terrassa, Sabadell i Sant Adrià del Besòs, a més de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona, la Comissaria Fronterera del Port i la Unitat d'Intervenció d'Atenció Policial, la UIP. Per a fer els desplaçaments des de Barcelona fins a Madrid, es va coordinar un dispositiu policial que va constar de mig centenar d'efectius i 21 vehicles policials.
I avui també hem conegut que la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal molt actiu i dedicat al tràfic d'armes. Actuava a les províncies de Tarragona, Barcelona i Lleida. Yolanda Bernal, quin és el balanç d'aquest operatiu?
Doncs en aquesta operació Armentero s'ha detingut a 5 persones i s'han intervingut 9 armes de foc. Segons el cos, segons la Guàrdia Civil, el grup hauria aconseguit introduir un mínim de 18 armes al mercat il·legal en pocs mesos. Assenyalen que els principals clients són les organitzacions de narcotràfic que utilitzen aquestes armes per cometre fets violents com els robatoris de droga o ajustos de comptes entre bandes rivals. La investigació es va iniciar el novembre passat arran d'un robatori d'armes en un domicili de la província de Tarragona i l'actuació s'ha coordinat amb els Mossos d'Esquadra. Segons la Guàrdia Civil, els membres de l'organització desarticulada utilitzaven testaferros que adquirien de forma legal, escopetes tàctiques de corredissa i rifles de versions civils de fusells d'assalt militars de calibres amb elevada potència de foc per després posar-les a disposició dels traficants que les havien encarregat i finançat. Els agents asseguren que els principals clients d'aquestes armes són les bandes de narcotràfic que necessiten i usen aquestes armes tant per la comissió de fets violents com ajustos de comptes entre bandes rivals com per la custòdia o seguretat de les guarderies on emmagatzemen els estupefaents o les plantacions de marihuana.
I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest divendres que els delictes de la capital catalana han baixat un 8% durant el primer trimestre de l'any, ja que han passat dels 44.591 als 41.124. D'aquests, el 86% són contra el patrimoni, cosa que suposa un 9% que el primer trimestre un 9% menys que el primer trimestre de l'any passat, quan se'n van produir 39.037. Collboni ho ha dit al final del debat sobre l'intent de reprovació presentat contra ell per part de Junts per Barcelona per la inseguretat a barris com el Raval i també al barri de Sant Antoni. Aquest divendres ens preguntem què porta una persona a ser un cleptòman i per què ho són. Doncs mira, d'entrada estem parlant d'un trastorn psicològic que els porta a robar objectes que sovint no necessiten. Aquest impuls no és motivat per la necessitat econòmica ni pel desig del que es roba, sinó per una sensació interna d'ansietat o malestar que es redueix momentàniament amb l'acte de robar. Un exemple típic és entrar en una botiga, veure un petit objecte i emportar-se'l en un moment d'impuls. Aquest acte provoca inicialment plaer i satisfacció, però després s'hi afegeixen sentiments de culpa i també de vergonya. Tradicionalment, la cleptomania s'ha considerat un trastorn de control dels impulsos. No obstant això, estudis recents, com el que han dut a terme investigadors de l'Hospital de la Llitja i de l'Idivell, apunten que també hi ha components compulsius. Per tant, estem davant d'un nou enfocament que pot ajudar a millorar el diagnòstic i tractament d'aquest trastorn. La Yolanda Canales ho ha parlat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb la doctora Susana Jiménez Murcia, que és investigadora del Idivell.
Fins ara, els experts havien afrontat la cleptomania com una conducta impulsiva en què el pacient roba objectes sense pensar en les conseqüències, únicament pel plaer d'aquell instant d'emoció intensa. I les teràpies s'havien centrat en l'autocontrol d'aquests impulsos. Amb l'estudi, però, s'ha constatat que la cleptomania també està condicionada per la compulsivitat, de manera que molts pacients necessiten robar coses perquè, si no ho fan, senten malestar. Per tot plegat, els tractaments es podran personalitzar ara amb tècniques per frenar aquesta ansietat. Ho diu la doctora Susana Jiménez Murcia, investigadora a l'Idivell i psicòloga clínica a l'Hospital Universitari de Bellvitge.
Hi hauria un perfil de pacient amb cleptomania que tindria més trets compulsius. És a dir, que la seva conducta no s'orientaria tant doncs, a la gratificació, no? Que hi hauria doncs, més impulsivitat de fons, sinó tot el contrari, repetirien aquesta conducta per escapar de la tensió i d'estats emocionals negatius. Per tant, això obre la porta a introduir tècniques més pròpies del tractament del trastorn obsessiu compulsiu que no tant de les addiccions.
Es calcula que aproximadament un 2,6% de la població està diagnosticada de cleptomania, però els experts adverteixen que aquesta xifra no és real per l'estigma que suposa acceptar aquesta condició. En definitiva, hi ha molts més afectats. De fet, la doctora Jiménez Murcia diu que sovint s'acaben detectant aquests casos, però perquè els pacients van obligats per altres familiars o perquè tenen altres consultes.
El pacient, la persona que pateix aquest trastorn, se n'avergonyeix i no demana tractament. De fet, les persones que arriben aquí a consulta venen o bé per pressió dels familiars que ho han detectat, o bé per problemes legals i venen des dels jutjats o pels seus advocats, o bé consulten per un altre trastorn. Nosaltres som una unitat d'addiccions comportamentals i de vegades consulten per un trastorn per joc d'aposta, una compra compulsiva, una addicció al sexe, altres trastorns o un trastorn alimentari.
I com és el tractament? Hi ha una primera fase que és més intensiva i dura unes 16 sessions, però en general pot arribar a durar més de 2 anys. La doctora alerta que la cleptomania sovint pot tenir associats altres trastorns mentals.
Trastorns de la conducta alimentària, trastorn per dèficit d'atenció, un trastorn obsessiu-compulsiu, i llavors ja comencem el tractament. I el tractament habitualment té com dues fases, una fase més intensiva, que solen ser unes 16 sessions, un cop a la setmana, i a partir d'aquí, si als 4 mesos el pacient està recuperat, ha recuperat l'autocontrol d'aquella conducta, doncs passa amb un seguiment que són 2 anys. És a dir, tot el procés terapèutic normalment són 2 anys i mig.
Aquest trastorn és més freqüent en dones que en homes i sovint conflueix amb problemes vinculats a l'estat d'ànim, com l'estrès o l'ansietat.
Doncs amb l'augment dels robatoris en supermercats arreu d'Espanya i de Catalunya concretament, es perceben de productes com l'oli d'oliva, el cafè, doncs resulta fonamental entendre quins articles són més vulnerables i per què. Volem aprofundir en els hàbits de robatori, el perfil de lladres i les mesures de seguretat aplicades. Ho fem amb el senyor Alejandro Alegre, que és director de màrqueting de l'empresa SDC. Molt bona tarda, senyor Alegre.
Bona tarda, Carlos, com estàs?
Ell estava amb aquesta empresa especialitzada en seguretat en grans superfícies i acaba de fer un estudi anual sobre robatoris a supermercats. Aviam, anem al gra. Quins són els productes més robats actualment, segons l'estudi que heu fet, Alejandro?
Doncs a Catalunya, concretament, l'oli d'oliva. Hi ha pràcticament a tot arreu, a tota la península ibèrica. Ens sorprèn moltíssim perquè és un producte que històricament no havia tingut incidència, perquè és un producte que sempre havia estat amb un preu bastant assequible i no hi havia aquest problema del furt,
sí.
Però des dels últims anys que el preu ha pujat moltíssim, inclús ha arribat a doblar o inclús triplicar, ha començat a furtar-se moltíssim perquè és un producte de primera necessitat, podríem dir, i que la gent, doncs, clar, ha reaccionat a aquesta pujada de preu, molta gent, sempre parlem de que la majoria de gent és honrada i no furta. Però sí que és veritat que la incidència ha pujat moltíssim.
Com ha evolucionat la presència de l'oli d'oliva dins d'aquest rànquing que feu cada any de productes més robats als supermercats? Posem per cas entre el 2022 i 2024. Ha anat increixent aquesta franja de la que parlo?
Doncs totalment. Recordo que fa 3 anys... nosaltres es fa 4 que fem l'estudi. Fa 4 no sortia. Fa 3, potser en alguna comunitat, però de forma com molt testimonial. I a partir d'allà, l'any passat, va començar a posar-se. Per exemple, l'any passat estava el número 2, i aquest any estem molt sorpresos perquè s'ha posat el número 1, que jo pensava que les begudes alcohòliques, que sempre havia estat el líder indiscutible, doncs era impossible que el desbanquessin, però no, aquest any realment ha estat així i realment és una cosa que sorprèn, sí.
Bueno, amb el preu pels núvols com està, doncs a vegades també hi ha gent que es dedica a fer negoci amb aquestes coses, a fer la cisa. Quins altres productes tenen alta demanda, podríem dir, al mercat negre, o són fàcils de revendre, Alejandro? Ho teniu controlat, doncs, això?
Mira, Carlos, realment has dit això molt bé perquè és fàcil de revendre. Realment, els productes que es furten, la gran majoria van a un mercat secundari de reventa, que ja pot ser a altres botigues, a clubs, inclús a veïns o coneguts. I altres productes que tenen molta incidència, com deia, són les begudes alcohòliques, els ibèrics, els formatges curats, les conserves, els productes d'afaitat, com les fulles d'afaitar, o elements així, que són fàcils de... tenen un preu elevat i a demanda, per exemple, en el cas de les fulles d'afaitar, no caduquen, per tant, sempre és fàcil col·locar-les de reventa.
Quines mesures de seguretat s'estan aplicant als supermercats per evitar aquest tipus de robatori? Suposo que cada cop es van afinant més amb aquestes mesures de seguretat. Quines són ara mateix, Alejandro?
Les mesures de seguretat principals és protegir sempre el producte, mai la persona, no? Com deia, Nosaltres entenem, i les dades que tenim són així, que és que la majoria de persones som honrades, la majoria de persones no cal estar-les a sobre a veure si estan robant o no, però sí que és veritat que el producte és important tenir-lo vigilat. Llavors, segurament has vist als supermercats ampolles que tenen collarins, el coll de l'ampolla, o productes com les conserves que estan dins de caixes transparents de plàstic. Nosaltres, justament, això és el que oferim. Nosaltres col·loquem aquests productes, bueno, fabriquem aquestes caixes aquí a Catalunya i després les venem als supermercats. També instal·lem les antenes que hi ha als accessos. És allò que pita, no? Si algú fa un furt, que pita.
I a, també, a vegades també s'equivoquen aquestes antenes, eh?
Sí, pot haver alguna interferència en algun moment puntual.
Hi ha un petit marge d'error, sempre hi és, no?
Sí, però és un, és una, és un mecanisme que és eficient, que funciona, i que nosaltres diem que quan un supermercat té aquests elements instal·lats, protegeix el client honrat. Perquè això fa que els supermercats no hagin de reaccionar, no, a potser compensar el furt amb una pujadeta de preu. Que això, malauradament, ho han de fer tots, perquè malauradament es roba tot arreu, però els supermercats protegits també em protegeixen a mi com a client, no? Perquè no ho han de fer tant.
Posem-nos el cas de que s'enxapa un personatge d'aquests que es dedica a robar les grans superfícies, els supermercats. Quin tractament judicial reben habitualment aquestes persones detingudes per robatoris? Alejandro, val la pena enxampar-los i portar-los davant de la policia, denunciar?
Clar, pensem que els treballadors dels supermercats això ho tenen complicat, perquè no són policies, no són personal de seguretat. Llavors, nosaltres el que recomanem és denunciar. Quan una persona acumula diverses denúncies, el tema de la reincidència, últimament, darrerament sí que s'ha fet com s'ha penalitzat més. Però realment, bé, els furs pujant i ja veus que diuen que s'hauria de
denunciar més, per petit que sigui el robatori, doncs posar el personatge davant de la policia i de la justícia perquè faci la seva feina. Acabem ja, Alejandro. Quina diferència? Hi ha diferències notables en el tipus de productes robats segons la comunitat autònoma?
Doncs sí, la veritat és que sí. El furt depèn molt dels gustos, del que ens agrada o no ens agrada, de cada comunitat. Per exemple, aquí a Catalunya hi ha més furt de cava, no és que sigui un furt elevadíssim, però sí que es furta molt més que altres comunitats, perquè respon als gustos que ens agrada a cada comunitat. Per exemple, el sud es roba doncs més conserves o més pernil, i altres comunitats es roba doncs al nord molt vi, per exemple, o a Balears, per exemple, molt licor de les Illes Balears.
Molt bé, doncs, interessantíssim aquest rànquing que ens acabes de fer, Alejandro, sobre com actuen els pis per als supermercats en les diferents comunitats autònomes. Aquí ens agrada molt el cava és molt nostre, però cal comprar-lo sempre, actuar sempre per la via legal. Hem parlat amb Alejandro Alegre, que és el director de màrqueting d'STC, que és una empresa especialitzada en seguretat en grans superfícies, i a l'arran d'aquest estudi sobre els robatoris, doncs, en superfícies comercials i també supermercats. Alejandro, moltíssimes gràcies, bona tarda i bon cap de setmana.
Igualment, Carlos, gràcies.
Doncs ara vull parlar d'una nova sessió del govern de Jaume Collboni als comuns. Avui s'ha compromès a no executar el conveni de subvenció al Congrés Immobiliari de Districte. Estem parlant d'una subvenció nominativa d'uns 250.000 euros. El tinent d'Economia, Jordi Valls, ha renunciat a la subvenció per aconseguir el vot favorable dels comuns i aprovar un paquet de crèdits extraordinaris per a la incorporació de subvencions nominatives als pressupostos de l'exercici 2025, una incorporació d'uns 27 milions d'euros aproximadament. Valls ha explicat que arran de la pròrroga pressupostària el govern necessitava aprovar aquest paquet que afectaria a 321 subvencions a entitats molt diverses.
Entenc també que des de la defensa de diferents interessos i models, en ocasions crec sincerament que hem de renunciar a les nostres posicions ideològiques en benefici de lo que és la comunitat.
La regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, ha apuntat que el posicionament de la seva formació és, com sempre, estar en contra, sense matisos, dels fons voltor i del lobby immobiliari i fer possible deixar caure aquestes subvencions al certamen de District. Doncs fem ara una aturada per publicitat i després la Mar Puerto t'explicarà els canvis que posa en marxa TMB per millorar el servei de les màquines expenedores de bitllets i també d'abonaments. 2 minuts i mig de publicitat i tornem.
Impresionante la visión de la plaza de San Pedro.
Hoy es un día creo que para estar con los fieles y escuchar esas reacciones.
Hemos madrugado bastante a las 8 de la mañana y había mucha gente y bueno, bastante impactante. Un silencio sepulcral dentro que impresiona mucho, sobrecoge.
Y pensaba en todas las veces que le he visto atravesar esa basílica de San Pedro en tantas ceremonias.
¿Cuál fue la última vez, padre, que habló con el padre Jorge? Jorge Mario.
El sábado de gloria. Él habitualmente llamaba a las 8 de la noche, hora de aquí de Palestina.
Que es el arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, amigo personal de Francisco, y a quien el Papa encargó directamente su entierro.
Que la sua tomba parle de la sua vida.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda... Solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bonito al corte a 9,95 euros el kilo. Hasta el 27 de abril en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo sales ganando.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Doncs t'explico ara que les màquines de bitllets del metro expandiran la T-mobilitat en forma plàstica a partir de l'any 2027. És un dels canvis que s'han previst en el procés per renovar les màquines que també permetran pagar amb targeta bancària sense contacte o també en la fórmula del Bizum. Endavant, Marc Puerto.
L'operadora té previst invertir un mínim de 19 milions per substituir entre 290 i 397 màquines de 126 estacions. Entre les noves funcionalitats que incorporaran les noves màquines hi ha, per exemple, l'emissió de la T-Mobilitat en format targeta de plàstic, el pagament amb Bizum i altres modalitats en línia, la lectura de codis de barra i QR o l'atenció al client mitjançant una videotrucada. A més, seran més accessibles i inclourà una lectura i un llenguatge més senzills, així com també ordres de veu per persones amb discapacitat visual, sortida d'àudio privada o més espai físic per les persones amb cadira de rodes. Ho ha explicat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
A partir d'aquesta licitació, doncs pensem que durant l'any que ve podem treballar ja en disposar dels nous prototipus i perquè l'any 27 ja sigui una realitat la implementació de tot aquest nou parc de màquines que han de substituir a la maquinària actual amb unes màquines renovades, unes màquines modernes i amb una millora en el que és l'atenció al client.
Per tant, un projecte important que alhora reivindica també la innovació, la modernització i la millora continuada.
Gràcies, Mar. T'explico també que el sector de les BTC han tornat a sortir aquest divendres al carrer en una nova marxa lenta pel centre de Barcelona per exigir al govern que aturi l'esborrany de projecte de llei que està elaborant per regular el transport de viatgers en vehicle de fins a 9 places. El president de la patronal Unauto, José Manuel Berzal, ha criticat la connivència clara i concreta del govern amb el taxi en la redacció d'un document que afecta les BTC i ha denunciat la persecució al sector amb diverses multes de 4.001 euros a autònoms i empreses. Berzal també ha assegurat que Barcelona és la ciutat de les que genera problemes al sector de la mobilitat i ha comparat la situació de la capital catalana amb la Comunitat de Madrid i Andalusia, on poden actuar amb total llibertat. Mig miler de conductors, segons l'organització, i 210, segons l'Ajuntament de Barcelona, han recorregut la ciutat per exigir una reunió amb la consellera de Territori, Sílvia Panecchi, i que s'aturi el projecte de llei que la Generalitat està preparant per regular tot aquest sector. I demà dissabte se celebrarà a la plaça de Sant Pere el funeral pel papa Francesc, un home que ha deixat una petjada inesborrable a la història de l'Església. El món sencer es prepara per acomiadar un pontífex que va viure sempre al costat dels més pobres, dels exclosos i dels joves, als quals va dedicar una atenció especial i constant. Amb la seva mort s'obre oficialment el període de seu vacant i s'iniciarà el conclave que haurà d'escollir el seu successor. El seu pontificat es recordarà per una aposta clara per la justícia social, per una Església que surt al carrer i que acompanya, però també per la seva valentia en defensar la vida en totes les etapes. Es va mostrar clarament contrari a l'avortament i a l'eutanàsia, mantenint una postura coherent amb la doctrina i la dignitat humana. El Vaticà acull aquest divendres la tercera i última jornada de la Capella Ardent de Francesc, el conclave que escollirà el proper papa, va agafant ja forma i començarà com a molt 20 dies després de la mort del papa. Per tant, l'inici es calcula que serà entre el 5 i el 10 de maig. A Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, el Ricard Álvarez ho ha parlat amb el consultor per al Dicasteri de la Comunicació, Daniel Arasa Villar.
El funeral del papa difunt serà solemne però senzill, fidel a l'estil pastoral que ha caracteritzat el pontificat de Francesc. Ho explica Daniel Arasa Villar, és degà de la Facultat de Comunicació Social i Institucional de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu de Roma i consultor del Dicasteri de les Comunicacions.
És un funeral d'un papa, però que és veritat que papa Francisco ha querido de alguna manera quitarle un poco de pomposidad, dejándolo o igualándolo un poco a lo que sería el funeral de un obispo diocesano.
Tot i la simplicitat, s'hi espera la presència de representants de tot el món i una gran afluència de fidels que ja han començat a acomiadar-se del Sant Pare a la Basílica. Durant la cerimònia no hi haurà elements com el tradicional bàcul papal ni un catafalc, sinó un fèretre senzill. Aquesta voluntat de reduir l'aparença aristocràtica de la litúrgia forma part d'una línia de reforma coherent amb el pontificat.
Sí, en realidad ha sido muy característico de su pontificado, mostrar la simplicidad del pastor, en este caso un pastor universal, pero ciertamente un pastor muy cercano a la gente, con pequeños detalles, porque no es que hayan sido a veces cosas grandísimas, pero sí significativas, ¿no?
També s'ha simplificat el protocol. No s'ha fet la processó habitual des del lloc de la mort fins al Vaticà i s'han adaptat els textos litúrgics per acostar-los a la sensibilitat dels fidels d'avui.
Que en el fondo responden a este deseo de facilitar a los fieles y que el Papa mismo quiso de facilitar a los fieles la comprensión y la cercanía al Padre Espiritual, que es el Santo Padre.
Pel que fa al futur de l'Església, el conclave per escollir un nou papa començarà entre 15 i 20 dies després del traspàs, segons el que estableix les normes canòniques.
Puedo hablar ahora con Patricia Ferrando. Patricia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Eres una catalana que se encuentra en Roma. ¿Por qué te encuentras en Roma ahora mismo coincidiendo, pues lamentablemente, con la muerte y mañana el funeral del Papa Francesc? Cuéntanos.
Bueno, te cuento. Primero, no soy catalana, soy vasca. Bueno. Aunque afincada en Cataluña, pero da igual. ¿Y por qué estamos aquí? Pues mira, porque toda la familia, estas Navidades estábamos juntos, somos una familia grande, 22 personas, entre hijos y nietos, y dijimos que sería muy bonito venir a Roma a ganar el jubileo. Y decidimos venir este fin de semana, que nos ha coincidido con el fallecimiento del Papa.
Bueno, cuéntanos un poco, habéis ido a ver al Santo Padre en estos últimos instantes que está con nosotros, de cuerpo presente, Patricia.
Pues mira, ayer, aunque las colas eran inmensas, nos acercamos y tuvimos la inmensa suerte de que en ese momento empezó a llover. Y entonces la cola se deshizo y en media hora pudimos hacer la cola y despedirnos del Papa. Y la verdad es que fue algo muy emotivo. Pues notas la presencia del Espíritu Santo que está ahí. ayudando a toda la Iglesia, ¿no?, para que tengamos un Papa fantástico después y despedirnos del Papa Francisco, al que le tenemos tanto cariño.
Como has visto, el pontificado de Papa Francisco ha sido un pontificado, pues bueno, muy intenso en muchos aspectos, ¿verdad, Patricia?
Bueno, yo creo que ha sido un pontificado, el pontificado de la caridad ha sido para mí. El Papa nos ha hecho darnos cuenta, y bueno, aunque ya lo sabíamos, ¿no?, lo importante que es saber que el mundo es de todos, que no algunos tenemos más derechos que otros y que esta es una iglesia en salida.
¿Qué ambiente se respiraba mientras estabas haciendo cola, a pesar de la lluvia, para visitar al Santo Padre? Patricia, explícanos.
De mucho fervor. Había mucha gente, había muchas familias. No había alboroto en absoluto, había serenidad, había silencio y mucho fervor.
Bueno, una vez despidamos a Papa Francisco, mañana sábado, la mirada puesta ya en el cónclave que vendrá. ¿Qué perfil de Papa te gustaría que llegara, Patricia?
El que Dios quiera. Yo creo que Dios, que además, y el Espíritu Santo...
Que además será una buena elección, seguro, ¿verdad?
Seguro, seguro. ¿Cómo voy a decir yo algo desde mi punto de vista? El Espíritu Santo actuará.
Muy bien. Patricia, me imagino que mañana, si podéis, asistiréis también a la despedida final, al funeral por el Santo Padre, ¿no? O menos lo viviréis de cerca, me imagino, ¿verdad?
Lo intentaremos, aunque hoy mismo recibo una alarma en los móviles diciendo que van a cortar todos los accesos al Vaticano desde hoy a las 5 de la tarde. Así que veremos lo que podemos hacer.
Pues muy bien, Patricia Ferrando, esta catalana de adopción, vasca de nacimiento. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Cataluña. Y un fuerte abrazo y, en fin, mucha fuerza y mucho ánimo para despedir al Santo Padre, al Papa Francisco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Doncs mira, 3 i 5, Esports Cope, tots fixant-nos ja en la final de la Copa del Rei de demà dissabte a Sevilla, eh?
Sí, farem una àmplia prèvia d'aquesta final de la Copa del Rei demà a les 10 de la nit entre el Barça i el Real Madrid. Ja està el Barça a Sevilla, Ter Stegen ha rebut l'alta mèdica i està a l'expedició. El Barça entrena aquesta tarda a les 6 a l'escenari del partit a la Cartuja. El Real Madrid ho farà a les 8 del vespre. 26.000 culers estaran demà amb l'equip a la Cartuja. També aquest cap de setmana juga l'Espanyol, recupera el partit que té pendent al camp del Villarreal. El partit serà diumenge a 4:45 de la tarda. El Girona va jugar ahir, no va poder passar de l'empat al camp del Leganés. El Girona, hem de dir, que va jugar contra 10 futbolistes durant 70 minuts i el Leganés li va empatar el temps d'afegit. El Girona acaba la jornada a 3 punts només de la zona de descens. En bàsquet juga el Barça, el segon partit dels quarts de final de l'Eurolliga aquesta tarda a les 7 a la pista del Mònaco. Va perdre el primer partit i en handbol, PIC Szeged 27, Barça 24 en el partit d'anada dels quarts de final de la Champions. A més, Pau Lavadós ha causat baixa a l'Open de Madrid de tenis i tenim aquest cap de setmana Gran Premi d'Espanya de MotoGP al circuit de Jerez.
Gràcies, Joan. Molt més esport. 3 i 5, Esports Cope, que vagi bé, bon programa.
Gràcies, fins ara.
No deixeu sintonia de cadena Cope Catalunya i Andorra. Està a punt d'entrar ja per aquest estudi la Pilar García Muñiz. Començarà la tarda i ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.